I ho havíem deixat més o menys amb un Pol Vigó que ens deia bé, si la CUP es presenta bé i si no es presenta, doncs mira, tampoc. Vaja, que tampoc caldrà estripar-se la camisa. I al final, ja ho saben tots vostès, que en companyia del moviment d'esquerres i en companyia també d'una part dels comuns, el Guanyem Sitges és la formació en la qual i estarà la CUP, un Guanyem Sitges gairebé diríem que amb un posicionament molt crític davant la gestió de l'actual govern i que ens sembla que en cap cas tindria cap intenció de reeditar un cert pacte d'estabilitat com el que s'ha fet en aquesta legislatura. Pol Vigó, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això s'acaba, que digui aquell.
Sí, s'acaba. Sembla.
S'acaba bé, s'acaba malament, s'acaba mitges tintes. Com s'acaba?
Una mica de tot. Allò sí que... Sí que bueno, he vingut diverses vegades aquí i potser les lectures no han sigut del tot positives en molts temes. Sí que és veritat que acabem una legislatura amb algunes notícies tirant esperançadores, com és tot el tema de l'habitatge públic, etc, que per fi doncs, sembla que arranca.
Però, han passat anys.
Han passat molts anys, aquesta és la part negativa.
Però, ara suposo que més d'un recordarà. Bé, no cal anar molt enrere. Aquella publicitat que va fer... furor, la primera publicitat de la CUP en unes municipals, que era, ho recordaran tots vostès, perquè era un conegut sitgetà que és músic per festa major i que apareixia en un aparador d'una botiga amb un llit i que definia perfectament d'una forma molt clara el problema de l'habitatge ja en aquell moment, estem parlant de fa 8 anys enrere.
Sí, sí, no, va tard, va molt tard, i hem hagut d'esperar que es revifi un altre cop la bombolla immobiliària per poder fer algun pas endavant en el tema de l'habitatge públic. Però bé, perquè vagi tard tampoc
no
ho hem de destruir, diguem-ne, allò millor, encara que sigui tard, millor que hi sigui. Per tant, aquesta és una banda que acaba la legislatura.
Què ens deu haver passat, però... perquè hagi anat travessant aquest assumpte tantes legislatures. Veníem de Jordi Serra, va travessar les de Pere Junyent, va travessar les de Jordi Baiget, ha travessat la legislatura de Miquel Forns.
Segurament s'ha de pensar l'habitatge com històricament és un nínxol de mercat molt important. I fins fa relativament poc, les altes esferes polítiques o els partits polítics més tradicionals no l'entenien com un dret fonamental a garantir. Per tant, des de les institucions, ja sigui qualsevol, les locals o més amunt, doncs no s'afavoria això. Continua sense afavorir-se molt. Però ara, com a mínim, les administracions locals, aquelles més properes doncs, a la ciutadania i aquest i la defensa dels seus drets fonamentals, perquè també es veuen les problemàtiques directament de l'atac a aquests drets, doncs s'estan posant les piles amb moltes mancances, segurament, perquè doncs, també hem passat un temps de crisi que no només hi ha hagut problemes econòmics, sinó que s'ha desmuntat organitzativament molt l'administració local, i això és el gran problema que ens trobarem ara. Ahir sentia l'alcalde dient que tenim un ajuntament sanejat, però no tenim un ajuntament que funcioni. Per tant, i que serà complicat que funcioni en breu.
Aquest és un ítem a considerar, eh? El desmantellament, desmantellament en el sentit d'una administració local que a hores d'ara, des d'un punt de vista organitzatiu, no pot fer front a molts dels reptes que des del punt de vista econòmic podria abordar.
Sí, sí. Diguem-ne, amb el que hi ha no funciona i, a més, és impossible introduir gent nova d'un perfil més tècnic que pugui fer front a aquest, diguem-ne, aquesta necessitat imperiosa de gestionar l'habitatge públic.
Ho heu posat molt bé. A qui li pot venir de gust manar amb aquest condicionant tan potent?
Doncs gent que tingui molt... Ara també ho dèiem en el micro tancat. Que tingui moltes ganes i un punt d'inconsciència. Allò de no saber on es posa, però voler fer les coses sí o sí, trobant les eines que siguin, no necessàriament pels camins històricament establerts, i en definitiva, si un ajuntament no ho pot fer, qui segur que ho pot fer és la gent. Llavors anem a pressionar tots plegats, tota la ciutadania, que, ostres, tenim un problema amb l'habitatge, doncs pressionem a qui faci falta pressionar per tirar-ho endavant. No hi haurà lleis que puguin parar-ho.
Ens ho heu posat molt bé. Des d'aquella publicitat electoral de la CUP fins ara, que han passat 8 anys i la CUP ha estat en dues legislatures, és més fàcil dir que vols habitatge públic que no, suposo, posar-ho en pràctica, això.
Sí, clar, sempre les paraules...
Ho dic perquè aquests 8 anys, què han ensenyat? Des d'aquest punt de vista, I quan parlo d'habitatge públic, altres reivindicacions que podia haver fet la CUP, com, jo què sé, buscar altres empreses subministradores, municipalitzar determinats serveis... Tot això, des d'aquell punt original de fa 8 anys, i dic punt original perquè és quan la CUP va entrar a l'Ajuntament amb ara, què demostra la vida real que es pot arribar a fer o que és més difícil de fer del que un creu?
De fet, evidentment, arribes una miqueta... tornes més pragmàtic, allò, veus la realitat, no és fàcil tirar endavant una promoció d'habitatge públic, en aquest cas. Tampoc no és fàcil municipalitzar un servei o etc. Però també hi ha casos que coneixem dins de l'Ajuntament de que es fan coses i que es busquen les eines per fer-les. És igual que doncs, sigui difícil contractar, que et posin tots els impediments possibles a nivell administratiu o a nivell legal, però hi ha coses que es fan. Per tant, anem a fixar-nos en aquestes coses que es fan, com es fan, mirem de copiar la inventiva aquesta i tirem i fem-ho. També és qüestió de prioritats. Si no s'ha fet habitatge públic fins ara és perquè hi havia altres prioritats. Que,
en canvi, tothom ara en parla, no?
Tothom en parla perquè potser és...
Perquè ens sembla que no es parlarà d'altra cosa a partir d'ara, fonamentalment,
Sí, és probable. Doncs, l'alcalde doncs, ja va dir que és un... Ho deia Esquerra Republicana el diumenge, dissabte. El Prado doncs ja ho va posar com a CUP fa temps que ho posem com la gran problemàtica a afrontar, i vam ser els impulsors d'un ple extraordinari sobre el tema, extraordinari monogràfic. Doncs sí, serà, però fins ara se n'havia fet ben poca cosa. També perquè es deixa en mans de la iniciativa privada el fet de, com a ajuntament, desenvolupar perquè depenem de que el privat desenvolupi el pla parcial, que en aquest pla parcial s'hi han ajuntat tots els pisos de protecció oficial que havien d'haver-hi al poble, cosa, una decisió que potser en el moment que es va prendre es veia molt lògica des d'un punt de vista del mercat, però no des del punt de vista dels drets. I ara tindrem, veiem que depenem, hem depengut que es desenvolupi tot un sector de pressa i corrents i ràpid, com és el de la Plana,
sí,
perquè l'Ajuntament pugui començar a donar passes a tenir habitatge públic, que el que s'havia fet abans tampoc no era habitatge públic, perquè eren de la Caixa, etcètera, etcètera. S'ha anat apostant per diferents maneres de gestió, s'han pres diferents decisions que no anaven encaminat a la defensa d'aquest dret públic i universal, com és el dret a l'habitatge. Ara esperem que això canvi. A veure també com va avançant, perquè del desenvolupament d'habitatge públic poden haver-hi diferents, es pot caminar per diferents.
De moment ara se'n parla d'aquests 113, aquests 113 habitatges situats, uns estarien, una part o 72 que estarien a prop de la carretera de Ribes i els altres que estarien a prop del centre de disseny. És clar, ara fa de mal parlar perquè ja és un fet això, però a la CUP li agrada aquesta distribució de l'habitatge públic?
Ja ho pots dir, allò ens pot agradar o desagradar, però...
Que ja està fet.
Sí, malauradament ja està fet, perquè són les poques parcel·les que ens queden per desenvolupar. Hi ha alguna cosa més a la Granja 2, però poca cosa més. Granja 2, que és un altre tema que déu-n'hi-do, que hi ha hagut debat. Però bé, ara nosaltres el que volem, tot i que no ens agrada, és que hi siguin, ja. Allò el més aviat possible, perquè fan falta ahir. Allò, per tant, es desenvolupi de la millor manera possible, però que es faci.
Ara no sé si la CUP en aquests 8 anys ha après que en un ajuntament no es pot dir ja. O es pot dir ja, i el ja sí, de les institucions
ja,
és un...
Ja t'arribarà.
És un, exacte, és un ja t'arribarà, no?
Sí, 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 clar, els tempos, diguem-ne, no són els que, des de la, sobretot des de la ciutadania, ja no...
No són els de la vida real.
Correcte. Allò, és per molt que, diguem-ne, políticament vulguis ja, o la ciutadania et digui ja, l'administració no és ja. Allò, el ja aquest, doncs, te'l dirà quan estigui. Ja, ja ho tens.
L'experiència, no ho sé, ha vingut a... també a constatar amb els regidors de la CUP aquesta pressió de la militància de dir, escolta'm, com és que va tan lent això? Com és que tot ho han notat els regidors de la CUP també?
Sí, no, i una miqueta i el, ja no només des de la militància, sinó molt coneguts o gent del poble que et diuen, ostres, en definitiva, què heu anat a fer allà? Perquè...
Quina pregunta, eh?
Sí, sí, no? I jo me la faig i em costa de respondre, eh?
Què heu anat a fer?
Perquè realment el que fas es veu tan poquet i tan lentament i hi ha tants problemes a afrontar que dius, ostres, doncs realment... sí, evidentment hem cregut que hi hem fet coses i que en algun moment tindran un fruit.
Sí,
I podem apuntar algunes idees, clar, algunes petites victòries. Però és veritat que, ostres, portem 4 anys i en aquests 4 anys què hem fet? Ja no només la CUP, sinó tots en particular. Sí, hem sanejat un ajuntament a base d'acollar molt a la ciutadania i de en la primera legislatura de l'alcalde Miquel Forns, doncs, a retallar en personal, de retallar en serveis. Doncs, bueno, hem aconseguit sanejar l'Ajuntament. Allò, com a titular.
Sí, sí.
Després podem entrar en detall, però...
I un altre diria, sanejar l'Ajuntament com a, que no és poca cosa. Punt.
També.
I ara...
Però per què fer?
Per què?
Doncs esperem que el per què fer, i sabent de les limitacions que et porta l'organització i el desenvolupament propi de les polítiques, ara aquesta legislatura que ve és la legislatura de les polítiques. De tirar-les endavant, de dir, mira, doncs sí, hem fet coses, farem coses. D'aquí 4 anys ha de venir el meu substitut de torn o qualsevol dels portaveus i dir, doncs mira, sí que s'han fet coses. I aquesta legislatura costa de dir-ho.
Costa de dir-ho. Costa de defensar-ho?
També, sí, clar. Sí, sí. Allò, sent autocrítics, costa molt dir, mira, perquè mira, puc posar un exemple. Doncs vam arribar a la CUP, ha tirat endavant doncs, una comissió que ha estudiat la progressivitat fiscal en els impostos, en els preus públics, etc. I es van fer reunions en comissió, en experts, es van fins i tot donar alguns passos en ordenances fiscals, però això que fa 2 anys va tirar endavant, aquestes últimes ordenances fiscals, s'ha en part desmuntat. Doncs, ostres, allò és una victòria bastant pírrica, però creiem que com a CUP...
També és paradoxal, eh? És a dir, tothom ha acabat pujant aquest discurs de la progressivitat fiscal, diguem-ne com un cert, va, diguem que amb convenciment. Però, en canvi, el resultat en les ordenances fiscals no arriba a les expectatives d'aquest convenciment, si és que veritablement existeix.
De fet, una cosa que podem dir la CUP, i que en part ens en sentim orgullosos, és que hem sigut generadors de conceptes. I conceptes que han tingut cert èxit a nivell de discurs. Progressivitat fiscal, insistència en l'habitatge públic, etc. Redistribució de la riquesa, sí. Municipalització. Ara, molts d'aquests conceptes que fa 8 anys no es parlaven, o parlava l'Òscar o l'Adrià, sols al ple...
Estan introduïts,
ara falta aplicar-los. Realment que es creguin, que són conceptes no d'una política, sinó de dret ciutadà. Per tant, no es poden fer enrere, no es poden unes ordenances caminar cap a la progressivitat fiscal i en les següents fer marxa enrere. Sí que es pot, però el que hem de fer és que la ciutadania digui no volem que es torni enrere. perquè amb una redistribució de la riquesa creiem que és un sistema més just i alhora de més justícia social i alhora podem tenir uns serveis millors, tots en general.
Es podran aplicar aquests conceptes si tenim en compte tots els condicionants que hem dit abans?
Es poden aplicar perquè, a veure, en part ja es van aplicar en unes ordenances. Per tant, és qüestió de decisió. Potser no es pot anar als màxims que un vol, però parcialment ja sabem que l'IBI és molt complicat
de fer-lo
progressiu, però sí que hi ha uns índexs diferenciadors de l'IBI que se'n poden crear fins a 5 i només en tenim 3, gravar més aquests diferenciats que no pas el general, etc, etc. Es poden aplicar bonificacions, i això parlant de l'IBI, tot això es pot fer amb l'IBI, que no es pot fer res. Si parlem de preus públics, si parlem de taxes, aquí sí que podem encara jugar molt més. I si ja entrem a la combinada de progressivitat fiscal, justícia i redistribució amb municipalització de serveis, que llavors ets tu qui genera el servei, per tant ets tu qui té els costos de tot plegat, encara pots jugar molt més, perquè pots ajustar molt millor els preus, pots fer moltes més bonificacions, no depens d'una empresa gestora que es pugui, diguem-ne, contradir en aquestes polítiques. Clar, marge d'acció n'hi ha, evidentment, si a més de tot això que ja és complicat de la redistribució i posem la municipalització i la gestió directa d'un servei, encara es pot complicar més. Però bé, si creiem que és una decisió política que defensa drets de la ciutadania, ja farem mans i mànigues.
Ens surt un titular fàcil, eh? El que vingui ho tindrà millor, perquè fins ara s'ha fet el que s'ha pogut.
Fins ara sí, s'ha anat tirant endavant, allò pilotada endavant i ja veurem.
I que algú l'agafi.
Sí, però bé, sí, sembla que està millor. Evidentment, allò sanejar l'Ajuntament no és cosa fàcil, com deia, i s'ha fet, i que tu entris en una nova legislatura, un nou govern, i que et vegis que pots fer coses, econòmicament no tens grans impediments, doncs ostres, està bé. Tot i que sí que tens grans impediments, perquè hi ha impediments legals per poder disposar, per això fem aquest divendres un ple extraordinari.
Té la sensació, en Pol Vigó, que la CUP va rendibilitzar més el seu paper en la legislatura anterior que en aquesta?
Sí. Sí, 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 sobretot pel fet de ser el Pepito Grillo. Allò,
la gent amb la il·lusió, vaja, amb la il·lusió i amb aquesta inconsciència...
Correcte, sí, aquesta inconsciència que parlava al principi. I el fet de fet, la primera legislatura era l'oposició, perquè la resta d'oposició que hi era, hi havia molts partits a dins del govern, i per altra banda, l'oposició que hi havia, que era doncs, en aquell moment el PSC, venia d'una última legislatura que els va destrossar, posi cometes o no, però els va destrossar argumentativament. I per tant, i encara me'n recordo, qualsevol intervenció que feia, doncs, en aquell cas el Ricard, era resposta, vostès van fer... Això, han deixat un ajuntament empobrit, etcètera, etcètera.
Allò que dèiem de l'asa dels cops, vaja.
Sí, que per una banda, per al govern era facilíssim actuar d'aquesta manera, amb tota la raó, també és veritat, i llavors quedàvem nosaltres, la CUP, com els únics que podíem parlar lliurement, que encara ho podem fer, i estàvem sols i podent això colar el nostre discurs, que s'ha vist com es va fer bé. Perquè els conceptes hi són. Ara falta, el que esperem que no ho farà la CUP sola, si no ho farà Guanyem, Sitges en Comú i més, la que apliqui aquests conceptes.
Carme Gasull ha fet una mica de CUP aquesta legislatura?
Sí, potser amb un altre estil, segurament, però és veritat que el fet de ser un sol regidor et dona
aquella llibertat de
molt paper protagonisme en els plens, a més. Allò, la Carme, ho hem vist, parla tot, que a més ho fa molt bé, i I es veu que té a darrere doncs, uns coneixements tècnics potents. Però això, sí, ha fet el paper una miqueta de Pepito Grillo, d'acord, molt bé. Ara farem el que vulguem.
Li hagués agradat guanyar amb Sitges tenir a Carme Gasulla?
Ens hagués agradat tenir amb molta, molta gent i, de fet, la tenim. La Carme Gasulla no li... No, la Carme Gasulla vull dir... Carme
sí,
Carme
sí,
Gasulla
sí.
I tot Iniciativa i els companys també de Podemos, de Sitges. No se'ls va tancar mai la porta que vinguessin. Van decidir doncs, que no era el seu espai i ja està. Evidentment que tothom suma. Allò, i a veure, i esperem que tinguin bons resultats i puguem sumar a posteriori. Però bé, no van decidir integrar-se amb la candidatura de Guanyem i és totalment respectable.
Guanyem Sitges té un posicionament, o tenim la sensació que tindrà un posicionament més crític que la CUP amb el govern?
Esperem que...
Diguem-ne que el futur ja no plantejarà pactes d'estabilitat o documents d'aquesta mena.
És probable que no, perquè ja des de la CUP mateix, fent una anàlisi del pacte d'estabilitat, al final ha quedat tan
desnaturalitzat,
i tan, al final ens hem centrat en l'habitatge, sí. que tot i que sí, que hi ha moltes coses del pacte d'estabilitat que s'han anat fent. Una d'elles era, diguem-ne, tornar a fer reviure una miqueta el pas sota la via amb les noves escales, diguem-ne, donant-ho tot una miqueta més maco aquell pas sota la via de les barreres. Vale, s'ha complert, però bueno, aquest no és un punt de molt de pes dins del pacte d'estabilitat. Per tant, a veure, vist...
Va valer la pena?
Esperem que...
Fa de mal dir, aquestes alçades sí, tot sí, fa de mal dir,
però... Esperem que aquest pacte d'estabilitat hagi servit per fonamentar polítiques que vindran, que evidentment no s'han desenvolupat o no s'han desenvolupat en plenitud, però esperem que això, que hagin posat les bases perquè es desenvolupin.
Ho dic perquè qui creu, Pol Vigó, que ha beneficiat més, el govern o la CUP, aquest pacte d'estabilitat?
Jo vull creure que qui ha beneficiat més ha sigut a Sitges. Allò és un titular, però
ens ho veiem a venir, eh?
Sí.
Això forma part del pragmatisme.
Sí.
Quan tu dius però... un o l'altre, surt Sitges, pel mig surt Sitges.
No,
però bé,
mira,
és una bona resposta. Però des del punt de vista...
Per això en la dualitat. A la CUP li ha servit perquè això que comentava, de fonamentar o començar a treballar en certs aspectes que fins ara eren conceptes.
Ho dic per si la CUP esperava, que és una pregunta una mica retòrica, si esperava d'aquest pacte d'estabilitat més influència dins del govern, influència en el sentit de que veritablement això servís perquè el govern prengués consciència de determinades coses, i si això ha quedat així a mig
això
camí...
Ha quedat a mig camí, no només allò, perquè moltes vegades el govern ha decidit que no feia cas aquest pacte d'estabilitat. A nosaltres ens va fer molt de mal, diguem-ne, que en les últimes ordenances fiscals es pactés amb Nou Horitzó. I no ni es parlés amb la CUP. Es parlés a Toro Pasado. Ja. Mm-hmm. Nosaltres que vam començar a treballar...
Això era per trencar el pacte, no?
Això era per tibar-lo, sí, sí. No, nosaltres no era per tancar el pacte, però...
Era per trencar-lo.
Però després, acte seguit, ja, quan van veure el nostre emprenyament, els pressupostos ja van venir, etc etc, ja vam pactar el ple monogràfic sobre habitatge, allò que a canvi volem que camini, ja no es comenci a caminar, sinó que es comenci a caminar i d'una manera molt decidida en temes d'habitatge.
Quan un pacta amb un altre i en algun moment no té en compte l'altre, és que tampoc té massa en compte el que s'ha pactat, no?
Sí, ja ho has dit tu.
Vaja, això és allò de que si els dos arribem a un tracte i jo faig un tracte amb un tercer i no parlo amb qui he fet el tracte,
sí, sí.
Doncs home, és que el tracte per mi no significa...
És
en fi, no cal massa interpretació en això,
No cal.
Sigui en la vida de parella, sigui en la vida política, sigui en la vida de negoci, sigui en qualsevol àmbit, no? Això va fer mal, deia-ho, però
sí.
Ja ha arribat al final de...
Però bé, sí, hem arribat al final, ja és una... una experiència que creiem que podria ser profitós en el seu moment, si no, evidentment no ho haguéssim fet. També és veritat que doncs, a la CUP ens deixava, el pacte en si ens deixava bastant les mans lliures per decidir els nostres vots, perquè no era un pacte d'allò de pactem això a canvi del vot afirmatiu de la CUP en els pressupostos o no sé què, perquè s'ha vist que no, crec que no hi ha sigut mai un vot, sempre ha sigut una abstenció, ha sigut fins i tot vots en contra.
Sí.
Per tant, bueno, ens donava certa marge de maniobra, un cert marge de, també d'influència, un soci prioritari, i que al final d'aquesta legislatura hem vist que això no ha acabat sent ben bé així, però bueno, ens ho apuntem.
Algú els ha retret o regidors que haguessin hagut d'apretar més?
Sí, se'ns retreu moltes coses, allò, segur que hem fet molt menys del que podíem fer. Allò,
bé, aquesta això, també és una frase que, esclar, sempre es pot fer millor i evidentment sempre es pot fer pitjor, eh? Això està clar. Però jo dic que en el sentit, si la CUP no ha estat tan beligerant, com potser ho hagués estat en algun altre moment? Davant de situacions com aquesta que ens comentava Pol Vigo, eh? O sigui, també hi ha un tarannà que evidentment cada regidor té el seu tarannà i hi ha tarannàs que no es presten tant a, diguem-ne, a desmuntar i a trencar les cartes i tot sí. Això.
Sí, sí, sí. Segur que ens ha faltat també beligerància, però perquè vèiem que la voluntat hi era. O com a mínim la voluntat expressada en reunions i en plens. I...
És a dir, en el fons, no ha estat un problema de no expressar voluntat per les coses.
No, ha sigut un problema
d'desenvolupament
de tot plegat. Sí, per exemple, un dels punts importants del pacte, que era l'estudi de tots els serveis externalitzats per municipalitzar-los en un futur, això no s'ha fet. No s'ha fet o se n'ha fet alguns en concret i encara estem en ello. Diguem-ne, per tant, aquest punt no podem dir que s'hagi tirat endavant.
Perquè sap, l'únic que s'ha municipalitzat i ja estava gairebé cantat era la zona blava, no?
La zona blava, bàsicament no és municipalitzar per desaparició de l'ens que ho gestionava. Nosaltres pensàvem, per exemple, doncs, en llars d'infants i vam tenir un nou concurs que va guanyar la mateixa empresa, cosa que em sona ara de la recollida
d'escombraries.
Parlaven de limitacions administratives i jurídico-administratives. El nou contracte la nova llei de contractació no ajuda a fer noves polítiques. Ho veiem amb aquesta que està passant constantment, que l'empresa que de fet està, aquesta nova llei està fonamentant uns poders empresarials a dins dels ajuntaments que no els pots canviar, perquè prima l'experiència, prima estar dins d'una llista de proveïdors, prima etcètera, etcètera.
Tot allò que dona punts, eh?
Que fa que si políticament es veu que una empresa no funciona, no la puguis canviar. Encara que facis un concurs de la manera més oberta possible.
Ara ho heu dit d'una forma que, més enllà del criteri tècnic, òbviament, que fonamenta o perquè hi ha hagut empreses que han quedat excloses i després hi ha totes aquestes al·legacions que s'han presentat, etcètera, etcètera, però Pol Vigo acaba de dir una d'aquelles qüestions que més d'un pensa. O sigui, podem suposar que hi ha més d'una persona i més de dues, com li deia a mi a l'alcalde, que entenc que la gestió de CISPA no ha estat bona, però que hi ha una llei de contractació pública que d'alguna manera posa fàcils les coses a CISPA en qualsevol concurs?
Això hi és. També és veritat que a CESPA hem de mirar una mica l'històric del contracte amb CESPA. Jo no el conec de primera mà perquè no he estat en moltes d'aquestes, diguem-ne, vivències que ha tingut el contracte amb CESPA, però sí que he consultat per sobre les diferents modificacions que han sigut moltes des d'època de PSC amb en Baget. Contractes a l'alça, contractes a baixa, modificacions que no tenen una aplicació directa i d'aquí genera un deute que encara estàvem pagant fins ara. Allò, com volem que un servei es gestioni bé fent aquest galimaties?
Però suposo que ara partim de zero, no?
Això hauríem de partir de zero amb el nou contracte.
Però diguem-ne que la llei posa les coses d'una manera en què hagi passat o que hagi passat, si hi ha una empresa que ja d'alguna manera ha gestionat aquest servei, pot tenir, des d'un punt de vista de valoració, un avantatge respecte a les empreses que vinguin de bell nou?
Segurament.
Segurament.
En tot prima l'experiència. Allò també en la contractació en l'obertura de promocions internes.
Ho dic agafant el que dèieu, és a dir, és evident que hi ha un servei que ha estat qüestionat en més d'una ocasió. També és evident que l'Ajuntament no ha complert amb l'empresa en més d'una ocasió. És a dir, que diguem-ne que hi ha dues parts que no han complert, però totes dues parts han acordat resoldre aquest conflicte i ara diguem-ne que totes dues parts estan en un igual. Ningú deu res a ningú, a hores d'ara. Però el passat, aquest passat de l'empresa, d'aquesta relació contractual amb l'Ajuntament, es pot fer valer des del punt de vista de l'experiència a l'hora d'aquesta contractació pública? Encara que l'Ajuntament cregui que això no ha anat bé i que l'empresa no ha complert?
Es pot fer valer, es fa valer.
Es fa valer. No, ho pregunto per aquells que diguin, com és que d'allò?
Per la, diguem, la llei, els plecs de condicions i així, resulta que es fa valer. Bé,
això un ajuntament no ho pot canviar, no?
Això, tabula rasa. Ja, ja.
Però sí, això un ajuntament no ho pot canviar, la llei... Bueno, el marc legal és el que és.
Pots anar a l'engròs i canviar el model de gestió. Municipalitzar-lo. Crear una empresa municipal.
És a dir, no pas canviar la llei, sinó municipalitzo i diguem-ne que aleshores encara m'ho faig més a la meva manera i puc partir del zero absolut.
Evidentment, això necessita d'uns estudis perquè potser és el servei més complex i més tècnic que pots desenvolupar un ajuntament.
Recordo que es va dir en un ple municipal que precisament era un servei d'una complexitat tal que era...
Sí, que segurament doncs, no és el Departament de Serveis Urbans qui ha de gestionar-ho, sinó que s'ha de crear una empresa, etcètera, que tampoc no és el model que la CUP desitja, però el veiem molt més fàcilment controlable
això?
Que no pas una externalització del servei. Evidentment, requereix de molts estudis, etcètera, però i ara... M'he aventurat a dir-ho, però potser són estudis d'anys i d'auditories, etcètera.
I ho dic fent valer el pragmatisme, perquè sense anar més lluny, ara s'obrirà l'oficina d'habitatge, l'Ajuntament, diguem-ne, gestionarà 113 vivendes de promoció pública, i això també té... Vaja, això té feina al darrere, la seva complexitat. Cada cas és un món, cada persona un misteri, hi ha 113 pisos... de promoció pública que haurà de gestionar l'Ajuntament.
No, això necessitarà una oficina local de l'habitatge potent i que sigui capaç d'afrontar tot això. Fins ara no hi ha sigut, perquè més enllà d'un bàner a la web municipal o un cartell a les Proelles, hi havia dos persones, dos tècnics, que miraven de tirar endavant el poc cosa que podien fer.
Ara, hi ha aquest condicionant de contractació, etcètera, que no pots fer determinades coses.
Sí. Ara això ha de ser diferent i l'oficina local de l'habitatge ha de ser un dels departaments, si realment et creus que l'habitatge és un dels problemes majors a solventar, doncs ha de ser un dels departaments, un dels serveis més ben dotats.
Ho pregunto perquè, respecte a fa 8 anys enrere, alguns dels posicionaments de la CUP encara són més difícils d'aplicar avui, que fa 8 anys, per la normativa, pel marc legal, per 50.000 coses?
Sí, segurament. Segurament, perquè moltes de les polítiques que diu la CUP i altres partits, però no en som posseïdors, requereixen d'una administració local forta. I això des de nivells superiors no s'ha volgut.
I això no pot ser un cau de frustració? Pels ciutadans, és un cau, ja ho és.
Ja ho és, però és que creiem que l'empoderament de l'administració local és una urgència. Necessitem recuperar aquestes sobiranies. Ja no només de l'administració local entesa com ajuntament, sinó com la ciutadania necessita recuperar-les, les competències i les sobiranies en la seva vida.
Però,
que
clar,
li han anat retallant...
Una vegada més, la conversa començava amb moltes urgències i acabarem parlant d'urgències que no es poden gestionar d'avui per demà.
No, però bé, hi ha maneres de fer. Aquí, i ara no entraré en tota la discussió que hi ha hagut, però la ciutadania hem vist a Sitges que ja s'està organitzant per solucionar el tema de l'habitatge. I hem vist que ha sortit una cooperativa. Haurà sortit més bé, més malament, hi ha hagut més entesa o menys amb l'Ajuntament. Però és un camí a recórrer, que fins ara Sitges, entès com a societat, no havia transcorregut, no havia sortit mai una iniciativa d'aquest estil en els últims anys. Uh-huh. Em vaig històricament, que és probable que alguna cooperativa això hagués
existit. Sí, però vaja, però feia molts anys que no se'n parlava.
No se'n parlava.
Per què creu la CUP que li està costant al govern acceptar aquesta realitat de les cooperatives i incorporar-les?
Perquè és nou, diguem-ne, fins fa poc s'havia oblidat tota la tradició cooperativa a Catalunya, ja no només a Sitges. I és una manera diferent de treballar amb una cooperativa que externalitzant un servei o que gestionant un servei propi. Són aquestes alternatives que s'hi ha d'estar també convençut del seu ús, dels seus beneficis. I d'altra banda, tècnicament l'Ajuntament hi ha de donar resposta, i això de tant en tant no és, perquè es treballa d'una manera diferent.
Ho dic perquè potser m'equivoco, però no sembla massa complex, no? L'Ajuntament aquí bàsicament el que ha de fer és la cessió del terreny als cooperativistes, trobar un sol i dir vostès mateixos. Bé, vostès mateixos, no dit d'aquesta manera tan laxa.
No, sí, és més complex, segurament.
Però vaja, diguem-ne que l'Ajuntament com a institució
Pot tenir fins i tot un paper actiu en la generació de cooperatives. Pot crear un mapa de sòls disponibles i crear concursos perquè es presentin cooperatives i que comencin a gestionar i a tirar endavant tots els seus projectes. Això hem vist que aquest govern no ho ha fet i doncs no ha sigut tampoc capaç de trobar un sòl per la cooperativa existent. Que podem nosaltres, des de la CUP, n'érem crítics de que s'utilitzés sòl de vivenda pública per una cooperativa. Entenem que tot i les avantatges que pot tenir el sistema cooperativista,
no és obertament públic, vol dir la CUP?
No és obertament públic.
Perquè els cooperativistes en treuen, òbviament, el benefici de la inversió que fan.
Sí, però poden tenir molt bona voluntat en que tinguin els mateixos drets d'admissió que en l'habitatge públic, etc, etc. Però no és ben bé el mateix. I per tant, enteníem que l'Ajuntament busqués un altre espai que no fos sol, diguem-ne, dedicat a HPO, habitatge públic oficial. Però bé, tampoc no els he sabut trobar, aquest sol. Entenc que hagués pogut tirar més del carro, allò que no fos la cooperativa que sola, que evidentment no està sola, no són, estan molt ben assessorats i tenen molts coneixements sobre el tema, doncs ells sols tiressin endavant i això, que evidentment també ho poden fer perquè poden anar a un sol lliure. Però l'Ajuntament, si es creu en el projecte, com el sistema de cooperatives és una escletxa en el mercat on poder incidir i en garantir el dret a l'habitatge, doncs hauria d'haver fet més.
Acabarà aquesta conversa i més d'un pensarà, i segurament també ho pensa Pol Vigo, mira que s'han desencallat coses, però mira que n'hi ha d'encallades.
Sí, moltes.
Moltes, eh?
Moltes, sí, sí. I deia que la següent legislatura és l'hora de les polítiques, però haurem de barallar-nos també tècnicament i administrativament per desencallar.
Perquè el passat pesa.
Sempre.
I òbviament, allò que es va...
No puc dir una altra cosa.
En aquest cas, diguem-ne per bé o per mal, parlem dels historiadors. El passat pesa i allò que està escrit, allò que està signat, allò que està aprovat, allò que està... Allò és el que està condicionant el dia a dia, no?
Sí, 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 evidentment, i pots entrar amb moltes
ganes... Sigui la Plana, sigui Santa Bàrbara, sigui...
Pots entrar amb moltes polítiques, amb moltes idees, que és bo que hi sigui, però bueno, també et donen una motxilla, que per lo bo i per lo dolent, te la donen.
Doncs ens ho heu posat molt bé, perquè el portaveu de la CUP pensa... Hi ha part del missatge de la CUP que és difícilment adaptable o aplicable a la vida quotidiana de l'administració i a tots els condicionants que hi ha a l'administració?
És difícil de fer, no et diré que no, però també volem comptar no només amb les eines que té una administració local, volem comptar amb les eines que té la ciutadania. I si comptem amb aquestes eines, en tenim moltes més de les que...
Ho pregunto d'una altra manera, també. La CUP coneix altres municipis, altres realitats, on algunes de les propostes que sempre ha tingut al cap la CUP com a CUP s'hagin pogut posar més en pràctica que no aquí Sitges, perquè la realitat econòmica, social, territorial, és diferent?
Bueno, algunes d'aquestes polítiques que diem, tot i amb els matisos i amb els condicionants i amb les diferències de context, que pot ser Badalona, pot ser Berga, pot ser... I ara em posaré en nom d'un ajuntament que no és de la CUP, com pot ser Barcelona. S'han aplicat polítiques transformadores i valentes i així, i s'han trobat les eines. És probable que hi hagués un col·lectiu jurídico-administratiu dins de l'Ajuntament més laxa, o és probable que els tècnics ho agafessin amb més ganes, o és probable que darrere hi hagués una ciutadania molt més mobilitzada i activa demanant això, que es fa molt més difícil posar-t'hi en contra. Però bueno, hi ha coses que sí que s'han fet, i que hi ha molts ajuntaments de diferents colors que han fet polítiques en el sentit d'aquestes polítiques que diu la CUP. Per tant, sí, és molt més difícil que continuar tal com està i externalitzem el servei que se n'ocupin i els anem pagant el que ens diuen cada mes i any passa...
Qui dies no sé, passa anys en pell.
Això mateix. Però bé, estem aquí també per millorar les coses, per això, recuperar sobiranies, garantir drets. I com que hi ha accions polítiques actuals i administratives, jurídico-administratives, que no van en aquest sentit, doncs buscarem les maneres.
Ho dic per si aquell missatge de la ciutadania el que vol és un altre model de gestió, s'ha canviat una mica per fes-t'ho com vulguis, però fes el favor de fer els pisos, de tenir el poble net, etcètera, etcètera. Si d'alguna forma s'ha bescanviat sí, allò que ell desig de veure si variem el model de gestió amb el desig de dir hi ha una urgència.
A la desesperació fa que la gent ja digui
escolta'm, fes-t'ho prou,
fes-t'ho com vulguis, però fes-ho ja. Sí, ja sé, sí. Hi ha aquesta desesperació, però el fes-t'ho com vulguis, però fes-t'ho ja també ens ha portat a tal com estem.
I ja per anys, aquí doncs.
I sí, hi ha encara un llarg camí a recórrer, però esperem que això, que les necessitats que es considerin urgents i imperioses no sigui tan llarg.
Tanquem roda de portaveus amb Pol Vigó de la CUP. Pol Vigó, gràcies.
Gràcies, i vull dir, disculpeu-me per la no entrevista que vam tenir fa un parell de setmanes. Vaig a dormir, va ser... em sap molt de greu, i ja us he demanat disculpes a tots.
No.
I bé, avui sé que he vingut. Estic despert.
Ara hauríem de dir que tenim aquesta sinceritat, perquè això tampoc s'estila. Que li digues, no vaig poder venir. I en canvi m'he dormit.
Sí, sí.
Qui no s'ha dormit alguna vegada a la vida? I amb ell em sembla que porta dies picant pedra amb això de la dormida aquesta. No. Gràcies de nou.
A vosaltres.
Tornem demà a les 9. Que passin un bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.